amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dijous 10 de novembre del 2022. És l'últim dia de futbol de clubs abans d'aquesta mega aturada pel Mundial de Qatar. I a aquesta hora tenim jugant el Real Madrid, aquest últim partit de Lliga abans que arrenqui aquesta gran cita mundialista. Està jugant contra el Cádiz, el Santiago Bernabéu, després d'aquesta mala ratxa de tres partits consecutius ensopegant, dos a la Lliga i un a la Lliga de Campions. Talismà Damià López, hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Com va el partit ara mateix al Bernabéu?
Doncs un partit que se li està fent bola, eh? Se li està fent complicat al Madrid contra un Cádiz molt combatiu, que està oferint molta resistència i que ha aguantat fins al minut 41. Quan Militao ha marcat de cap un gol que ha hagut de ser revisat per possible fora de joc, però en última instància Militao estava en posició correcta. Per tant, en temps de descans, el Madrid està guanyant 1-0 a un bon Cádiz. Com diem, el Cádiz doncs, que està fent un bon partit i el Madrid que es nota que no passa pel seu millor moment i que avui el que intentarà és guanyar i marxar de vacances, no amb les millors sensacions, però sí intentar marxar només a dos punts al Barça. Un equip molt titular, jugant amb Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Álava, Mendy, Tchouaméni, Modric, Kroos, que no juga al Mundial, Fede Valverde, Rodrigo i Vinícius, un dia més sense Benzema, donant descans a pocs futbolistes habitualment titulars, només Carvajal i Marco Asensio, que un dia és titular i dos no. Per tant, esperant a la llista d'Uruguai, potser s'esperen a que acabi el partit Fede Valverde, no fos que escapassi alguna cosa, i no descartem que el Cádiz encara doncs, pugui fer alguna cosa important en el partit, un parell d'ocasions, en especial un xut del Pacha Espino des de 30 metres que ha acabat impactant el travesser. De moment, 1-0, a punt de començar ja la segona part.
S'han jugat ja i s'han completat ja tots els partits que quedaven d'aquesta jornada, excepte el Madrid-Cádiz. Avui, el Rayo Vallecano 0, Celta de Vigo 0, sense gols a Vallecas, i el València 3, Betis 0. Gran victòria de l'equip de Gattuso, tot i que és cert que el Betis s'ha quedat amb un home menys al minut 60, i a partir d'aquest minut 60, en l'última mitja hora, és quan el València ha fet els 3 gols. I tenim jugant també a aquesta hora el rival del Barça en l'eliminatòria d'accés als vuitens de l'Europa League, el Manchester United. Està jugant partit de la Copa de la Lliga anglesa. De moment, al Trafford, al minut 72, Manchester United 2, Aston Villa 2. L'equip d'Unai Emery, que està empatant de moment a Old Trafford. I el United jugant amb un equip molt titular, eh? Amb jugadors com Martial, Rashford, Bruno Fernandes, Van de Beek, Fred, Diego Dalot, Lindelof, Maguire en defensa. Vull dir que ha tret avui Ten Hag un 11 bastant titular per intentar passar ronda en aquesta Copa de la Lliga. Tot això és el que tenim ara mateix en marxa i que us anirem explicant en aquests primers minuts del Tu Diràs. Avui farem tertúlia, com és habitual els dijous, amb Joan Poquí, de Mundo Deportivo, Anaïs Martí, de La Vanguardia, i Maria Fernández Vidal, de Televisió de Catalunya. Parlarem de la possible sanció a Lewandowski, la sabrem demà, avui el Barça ha presentat al·legacions, i farem un truc a Toni Freixa, excandidat a la presidència del Barça i exportaveu del club en aquell cas que recordàvem ahir del mucho morro de Busquets a Marcelo a les semifinals de la Champions del 2011. I també parlarem de Gerard Piqué, un cop ja s'ha retirat com a jugador del Barça, perquè fa només uns minuts ha presentat ja el seu nou projecte, el seu nou hobby, el seu nou divertimento, un cop ja no ha de pensar en la dinàmica de club. Àlex Massana, hola, bona nit.
Què tal, Àlex? Bona nit.
De què es tracta aquest nou divertimento de Gerard Piqué?
Doncs es tracta d'una lliga de 12 equips de futbol 7 que es disputarà a Barcelona. 10 d'aquests equips estan presidits per streamers, entre ells, per exemple, Ibai o l'excompanya nostra aquí a RAC1, el Gerard Romero. Els altres dos presidits pel Kun Agüero i per Casillas, que se sumen a la causa. És un bon sarau, la veritat. Entre el que han fet avui a la Sala Bars, que és la presentació com el que conforma aquesta Kings League, i explicar Piqué el per què. Ell serà el president, el per què vol a Casillas en aquest projecte.
Un pequeño truco que hicimos, cogimos a 11 pensando que alguien podía llegar a caer. Y al final no cayó nadie. Todo el mundo aceptó. Entonces, hacerlo Iker. Impar la liga no tenía ningún sentido.
Iker.
Y nos presentamos el martes y dijimos, ¿quién es el 12? Y para cambiar un poco, porque los 11 eran perfil muy streamer, a pesar de que el Kun ha sido exjugador, pero le gusta mucho este tema, dijimos, tenemos que buscar uno distinto al resto, uno que nos aporte acceso pues al mundo más tradicional, ¿no? Y nos ocurrió el nombre de Iker, y por eso Iker sí que es verdad que lo cerramos en 48 hores.
I realment se'l veia una mica fora de lloc, un Casillas que ha entrat per videoconferència. Després allà estan donant més detalls, però bàsicament 11 jornades, anada i tornada, 6 partits per jornada. Els 8 millors es classifiquen per un play-off en què hi haurà quarts, semis i final. Hi haurà un draft, hi haurà mercats d'hivern i d'estiu. Les plantilles tindran 10 jugadors de carrer, diguéssim, ens hi podem apuntar tu i jo, si vols,
sí, no.
Més dos convidats. Aquí jo crec que és on venen les sorpreses, per exemple, i ho han deixat a l'aire, sobretot el Kun, que podria jugar. Jo crec que aquestes dues no ho han deixat clar, però aquestes dues figures seran doncs, gent famosa, gent coneguda, i que, evidentment, aportaran un petit caché, no?, en aquesta lliga que s'ha inventat Piqué. Ell n'és el president, i en aquests 12 equips, tot plegat. No té data d'inici, però tot apunta que serà el dia 1 de gener, abans es farà aquest draft per escollir els 120 jugadors d'aquesta lliga.
Déu-n'hi-do, és una... perquè ens entenguem, és una Mailand a través de Twitch. És una Mailand sí. del 2022, Massana? Doncs això, sí. És el nou joc, Divertimento, de Gerard Piqué amb un munt de streamers. Perfecte, després ens n'expliques més detalls. Gràcies, fins ara.
Perfecte, fins ara.
Vinga, adéu-siau, fins ara. Tot això ho comentarem fins a la 1 de la matinada. Avui, que és dijous, també ens visitarà l'Albert Bermúdez, del Matina Codina, amb algun dels seus personatges, i tindrem bàsquet en vena, amb el Marc Mundet. El Barça de bàsquet acaba de guanyar, fa només uns minuts, a la pista del Maccabi de Tel Aviv, 79-86. Bona victòria del Barça en una pista complicada i contra un rival que havia començat molt bé l'Eurolliga per seguir a la zona alta d'aquesta competició europea. Ara ho comentarem tot plegat. Però primer, 10:37 de la nit, volem anunciar-vos una cosa molt important dels esports RAC1 i de RAC1 en general, d'aquesta casa. Queden només 10 dies perquè arrenqui el Mundial de Qatar i avui volem explicar-vos la programació especial que estem preparant per viure aquest Mundial amb l'estil RAC1.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Ens haurem d'anar acostumant a aquesta sintonia perquè és la cançó oficial de Qatar 2022, la qual sonarà cada cop que connectem, per exemple, amb l'enviat especial que tindrem a RAC1 a Qatar i quan fem totes les informacions relacionades amb aquesta cita mundialista que arrenca el dia 20 de novembre i que acaba el dia 18 de desembre. M'acompanyen aquí a l'estudi de RAC1 el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
Com estem? Bona
nit. Què tal? Bona nit.
Molt bé.
T'agrada la sintonia d'entrada, sí?
Sí. Sort que m'agrada, perquè la sentirem bastantes vegades, aquesta sintonia, sí. Aquest primer mes que ve per davant.
Sí, senyor. Eduard de Batlle, hola, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
I el Damià López, que està pendent del Madrid-Cádiz. Dami, ha començat la segona part, per cert?
Ha començat, sí. Continua l'1-0 amb què s'ha arribat al descans.
Molt bé. Hem d'anunciar qui serà l'enviat especial de RAC1. Joan Lluís, vols fer els honors?
Home, per favor, bé que content està. El tenim en aquest estudi.
Sí, home, de moment som aquí. D'aquí una setmana, en principi, no.
Anava a dir, me'n vaig jo, que tal? No ho sabia.
No. T'has de quedar aquí, home. T'has de quedar aquí, però tant la nau del Tuiras. El Damià López, que se'n va cap a Qatar a cobrir un Mundial més, Dami?
Sí, sí. Aquest seria el tercer.
Serà. Serà.
Sí, aquest serà el tercer i bé, amb ganes de viure aquesta aventura mundialista, sí. I tant que sí, perquè, a més, el que m'entusiasma en aquest cas és que, per bé que serà el tercer Mundial, mai ho havia fet enmig d'una cobertura mundialista tan important aquí a RAC1, no? Perquè d'altres vegades, bé, en les anteriors cites, sí, havíem anat a cobrir la informació, a fer el dia a dia, a informar de tots els partits, bàsicament, de la selecció espanyola, del dia a dia, i també anant a cobrir altres partits dintre del que la circumstància ens permetés. No és el mateix anar a Rússia, que és un país gegant i mastodòntic, que fer-ho a Qatar, on ho tens tot a l'abast. Però, clar, en aquest cas, i ara ho explicareu vosaltres amb més detall, estem parlant de que es farà una cobertura increïble, no?, donant gairebé cabuda a tots els partits del Mundial que farem des d'aquí.
Edu, per cert, t'agrada la sintonia, a tu?
A mi m'agrada molt. I
És el segon esdeveniment futbolístic, gran esdeveniment futbolístic masculí, en què m'agrada molt la sintonia, perquè l'any passat la sintonia de l'Eurocopa, l'oficial, la de U2, la de Bono, em va agradar molt també. I m'agrada, com deia el Joan Lluís, m'agrada que m'agradi aquesta sintonia, perquè...
Sí, perquè si no...
El que vindrà.
Fins a la sopa.
El Waka Waka no us va agradar?
Sí, el 2010 també, va ser dels millors. Sí, mira, per cert, ara que dius això...
I Oceana, el 2012, no...
No, aquest no era. Ara que dius això, Shakira participarà a la festa inaugural de Qatar 2022.
Home, això és que estava aquí recu, també.
No, de moment no. De moment
el desplegament
no.
Que farem.
A veure, perquè la gent que ens estigui escoltant, a partir d'aquí una setmana, pràcticament ja, i fins a finals d'any, a grans trets, Joan Lluís, què farem?
Mira,
a RAC1 des dels Esports RAC1.
Ara ho apuntava el Damià, que diguéssim que aquest Mundial potser marca, és un punt diferencial dels últims que hem fet aquestes últimes edicions, els últims anys aquí a la sintonia de RAC1, perquè estem parlant que per RAC1 més RAC+1 podreu escoltar i seguir una cinquantena de partits d'aquest Mundial. És a dir, pràcticament tots els partits d'aquest Mundial els podreu seguir a l'antena de RAC1 i de RAC+1. En concret, d'aquests 50, una quinzena seran el dial que esteu sentint ara, el dial de RAC1, entre ells el partit inaugural, tots els vuitens, també els quarts de final, i la final, evidentment, d'aquest Mundial, que veurem qui arribarà. Tothom té la seva favorita, però en tot cas, com dèiem, 50 partits a l'antena de RAC1 i RAC+1 i una quinzena d'ells a RAC1. A RAC+1 podreu seguir dos diaris. Hi haurà els dos partits més interessants de la jornada, els podreu seguir a qualsevol hora del dia, perquè sabeu que aquest Mundial, com tots, té diversos horaris, pot ser a les 5 de la tarda, a les 11 del matí, les 2 de la tarda, a les 8 del vespre. Anirem esquitxant l'antena de RAC+1 amb aquests partits i els més interessants de la jornada, i amb un equip de luxe, l'equip de narradors del Barça jugar a RAC1, és a dir, el Joan Maria Pou, tindrem...
S'assuma a la festa, el Pou.
Sí, home, el Pou s'assuma, sí. I tant que s'assuma. L'Edu de Batlle també, evidentment, que s'hi suma, Edu, que sí?
Sí, el que faci falta.
I, evidentment, també tindrem l'equip d'analistes de RAC1 i, vaja, pel Solsona, vaja, l'anàlisi tècnica la tindrem, això no patiu, i també més sorpreses amb un altre tipus d'anàlisi que ja veureu, ja podreu descobrir.
A l'estil RAC1,
sí, a l'estil RAC1. Home, sí.
Els horaris habituals, la majoria de dies de la fase de grups, que són els primers dies de Mundial, ja, cada dia hi ha partit a les 11 del matí, hora catalana, a les 2 del migdia, com deia el Joan Lluís, a les 5 de la tarda i també a les 8 del vespre. Aquests són els 4 horaris oficials. És cert que a partir de les eliminatòries els horaris oficials seran 4 de la tarda i 8 del vespre.
Jo deixa'm dir, perdona, Aleix, que és que això que ha explicat el Joan Lluís, directament et dic que és la culminació dels meus somnis. És a dir, que a la ràdio on jo treballo es faci un Mundial sencer, he vist que es retransmet un Aràbia-Mèxic.
Farem,
o sigui,
RAC+1 farem,
No, sí, un Aràbia-Mèxic. O sigui, això ja és una miqueta com allò del Jero Freixas, no? Una mica l'embogiment, no?, abans d'un Mundial. Clar, no estem parlant de que fem un Brasil-Argentina. Estem parlant de que fem un Corea, no sé què, o sigui, un Aràbia-Mèxic. Sí, o sigui, jo crec que ja no podia aspirar més que a la ràdio on jo treballo es fes un Aràbia-Mèxic. Supera-m'ho, això.
Que, saps? És que tenim per començar el primer dia, ja sabeu, és un Qatar-Equador.
Qatar-Equador, fantàstic.
Ara explicarem com el seguirem. Però ja l'endemà tindrem un Anglaterra-Iran que podreu seguir per RAC+1.
L'Iran de Queiroz, allà,
Un Senegal-Països Baixos.
Sí, sí.
I l'endemà de l'endemà, és el dimarts 22, per exemple, el debut de Leo Messi al Mundial el podreu seguir a RAC+1 a les 11 del matí. O sigui, en temps del Basté, una Argentina-Aràbia Saudita que seguireu a l'antena de RAC+1.
De fet, tots els partits de les seleccions grans i potents, com són l'Argentina o França, tots aquests els farem, evidentment. Hi haurà molts pocs partits que o a RAC+1 o a RAC1 no fem, perquè potser no són del gran interès del nostre públic, o potser perquè per horaris no ens acabaven de coincidir i tampoc seran destacables o seran partits que marcaran la història d'aquest Mundial, no? Però la majoria de partits de les grans seleccions els farem tots, absolutament tots, entre l'aplicació i internet, a RAC+1, i evidentment el dial de RAC1. Tu, Edu, qui narraràs? Quins equips narraràs o quin equip seguiràs?
A veure, jo a RAC+1 tindré una cosa variadeta. Per exemple, els primers 3 dies farem a RAC+1 l'estrena d'Anglaterra, que és a les 2 el dilluns 21, l'estrena de l'Argentina el dimarts 22 a les 11 del matí, amb els xurros, el dimecres, tercer dia o quart dia, vaja, si comptem el diumenge l'inaugural, el dimecres a l'estrena d'Alemanya a les 2, i després a RAC1 farem... els partits d'Espanya.
Ah, sí? Com els farem?
Tots els partits d'Espanya en aquest Mundial.
A RAC1, eh? A la primera cadena?
A RAC1.
Val. I sí. Farem alguna cosa especial?
Sí, saps què passa? Que farem una cosa, aquest any des del principi, farem una cosa que l'any passat ja vam provar i ens va anar molt bé. Generalment a la vida, a la ràdio i també a la vida, va bastant bé envoltar-te de gent que en sap. Llavors, l'any passat, en concret, crec que recordar que van ser dos partits de la selecció espanyola a l'Eurocopa, quarts de final i semifinals, ens vam recórrer a experts, a gent, analistes, gent que sap de futbol i gent que ens va animar bastant als partits d'Espanya. I repetirem aquest any, des del primer dia. Estem en conversa, estem en negociacions perquè vinguin també a fer la inauguració, aquest fantàstic, el millor partit inaugural de la història dels Mundials, aquest Qatar-Equador.
Sí, del diumenge dia 20.
Doncs hi sumarem, jo crec que en el PAC, els grans Toni Clapés i la gent del Versió RAC1.
Ostres. Toni Clapés, hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Ja saps on t'has fotut?
Sí, home, i tant. Sí. Anem a passar-nos-ho bé, sí, a passar-ho d'allò més bé.
Per tant, l'inaugural, això està negociat ja? L'inaugural, el Versió RAC1 vindrà a l'inaugural, sí, Qatar-Equador?
Sí. És un partit que necessita palanques d'emoció, perquè, clar, Qatar-Equador, com no busquem alguna palanca, la veritat és que és aquest típic partit que en fi, que té poc interès, però ja li buscarem tots els ets, no sigui que trobem un lateral o un central a Qatar que necessitem a bon preu pel Barça, vull dir que... Sí.
El
seguirem amb molt deteniment.
Vale. I els d'Espanya també? Tots els d'Espanya a RAC1 amb el Versió?
Sí, bueno, amb el Versió, tot l'equip de...
Que fàstic!
Mira, d'analistes. Clar, és que tu estàs molt ben rodejat. Tu tens aquí analistes de luxe, Toni, eh?
Home, clar, jo tinc analistes de tota mena, de tots els angles, des de Luis Enrique, passant per Josep Maria Minguella...
Jo mai tant, Damià!
Què tal, Josep Maria? Molts mundials, eh? Molts mundials a les esquenes, eh?
Sí, i tant. Jo saps, Damià, que sí. Confio en tu com uixejador, que vagis a uixejar aviam quins jugadors pot portar el meu nano, el júnior, i ja m'enviaràs un fax amb les fotos i els datos per llavors jo passar-li el meu fill.
Sí, ja saps que quan vam portar el Diego... Quan vam portar el Diego a Barcelona ja vam treballar junts i ara aviam què podem fer.
I tant, i bueno, jo amb l'Stoikov, tu em vas ajudar amb els militars búlgaros...
El Risto.
Que et volien emborratxar a base de vodka i al final, bueno, menys mal que el Damià va fer de mitjancer.
Demà, per cert, Luis Enrique treu la llista, no sé si la té clara...
Bueno, mira, sí, a ti te lo voy a decir, no te jode,
no,
claro,
no, vale.
O sea, el listillo que ya quiere la exclusivita, o sea, periodista tenías que ser, las preguntitas bordes, el típico que se cree más listo que los otros, pues no, y por cierto, esta vez la lista la voy a sacar de una forma muy original, me van a hacer una colonoscopia y tengo los nombres tatuados en el intestino.
Però, Toni, això serà molt complicat de governar, Toni?
Sí, no, i no només això, també tindrem a l'Havane, tindrem a Ronald Koeman...
Ostres!
És que tenim... tot ja et dic que serà una transmissió des de molts angles...
Quin fàstic! Una transmissió nyorda, claro! Nyorda escarosa, com el que està fent aquí al grup Agogó!
Bueno, vostè el senyor Marcelí també estan convidats a seguir la...
Sí, estem convidats, que el Mundial s'esdiu el nom del país amb el que fa aquí el RAC, perquè és el Mundial que se fa el cagar.
No.
I el que feu aquí al RAC1 és fot cagar per donar els partits d'Espanya.
Que no, però si nosaltres els farem d'una forma divertida, amb l'estil RAC1, amb el Toni i el Clapés, home.
Pensi que, a més, hi ha partits on Espanya, clar, jugarà el seu passe per començar amb aquest Espanya-Costa Rica apassionant.
Sí, Espanya-Costa Rica. Sí. I quants jugadors quedaran lesionats de Barcelona? Aquesta és l'altra.
Que no.
Que semblarà això el campo de batalla, el frente.
Això podrà anar seguint vostè en directe. Després tindrem l'Espanya-Alemanya, vull dir que aquest serà un plat fort.
Bon,
i després, per exemple, el Japó-Espanya, que aquí tindrem moltes coses a comentar, perquè Andrés Iniesta està establert al Japó, Andrés.
I serà comentarista, a més.
Sí, exactamente, sayonara. La verdad es que me hace mucha ilusión de que estaré de comentarista en Televisión Española para dar un poco de color a lo de la transmisión y voy a hablar
color,
de,
a
de los edamames futbolísticos y de las guiozas que estarán en el campo, y la verdad es que yo creo que la gente se va a quedar con mucha... con mucha fuerza, sí. I la
ritme, ritme, hi haurà ritme sobretot a la transmissió, sí. Està molt bé això.
Bueno, sí, avui, intentarem, sí. Avui intentarem amb els que ens acompanyin. Amb l'Edu de Valle, amb el Solsona, vull dir, amb tot l'equip de... I home, la visió d'Andrés Iniesta amb els jugadors del Japó, no sé, sí. Parla'ns d'algun jugador en concret, Andrés.
Bueno, yo tengo muy buena relación con Chibori. Chibori, la verdad es que es un delantero centro que lo está petando muchísimo. Uh-huh. Y después también, la verdad es que creo que nos puede perjudicar muchísimo Ushuaia. Que este, la verdad es que es muy nocturno y, sí. Y la verdad es que te puede desestabilizar una contra, te puede hacer una croqueta enguiozada en el campo y te puede dejar caos.
Els coneix, es veu.
Sí, sí. Bueno, de Costa Rica, clar, ja buscarem altres elements.
Sí, de Costa Rica, Costa Rica jo conec perfectament el Pablo Sentao, que és un jugador que, que s'asseu al camp i sí? va fotent bots amb el cul, que té un cul que li pesa 40 quilos i rebota amb el cul com si fos una pilota medicinal de gimnàs, i cuidado perquè salta per sobre dels delanters, és molt perillós.
La tàctica és bona,
Es fot la pilota al Malik, se l'enganxa al Malik, va saltant amb el cul per sobre dels jugadors i en un moment el tens dintre la porteria. Molt cuidado amb el Sentao.
Val, queda claríssim. Escolta, veig que ens ho passarem molt bé amb els amics del Versió RAC1 i amb aquests partits de la selecció espanyola.
Sí,
i sobretot...
clar, que us ho passareu bé.
Sí, home, sí, serà molt divertit.
Claro, con España. Jo només dic una cosa. Sí. El 2010 què va passar? Tothom ballant el paca-paca, el Gerard Piqué se va entusiasmar con la Ramira, i què ha passat? Ni tenim el Piqué, ni la Ramira ens ho ha pres tot, i els nens... que són catalans, els fills del Piqué, sequestrats a Miami. No, que se'n sequestren i els envien a Miami.
No, se'n van allà.
Què serà el pròxim?
No ho sabem, què serà el pròxim.
Sí, que se'n van a Miami, que ho he vist al programa aquell del Salvame Andaluz, sí. Que ho han explicat tot.
Val, molt bé. Vicenç, guardi forces i comentaris per les transmissions.
Clar, estic molt tranquil, val, i comentaris ni on. Jo penso venir. No penso venir, em fa fàstic.
Sí. Vingui un dia a comentar-ho, això, que ens ho passarem molt bé. Val, Toni, doncs escolta'm, us esperem aquí el dia 20, que comença això amb el Qatar-Equador.
Mañana las alineaciones.
Sí, demà pendents.
Sí, mañana Luis Enrique... Podries convocar Piqué, que això seria diguéssim...
Bueno, si me da la gana. O sea, aquí voy a hacer a medida de lo que tú quieras. Haré lo que me dé la gana, como siempre.
Bueno.
Han sofat i sabem si el crida o no. Hi ha opcions? Digui'ns això només, si hi ha opcions.
Emociones de que te calles.
Val, molt bé. Fins aquí, doncs. Toni Clapés, Oriol Cruz i tots els personatges. Moltíssimes gràcies. Us esperem aquí amb el Mundial.
Molt bé, una abraçada molt forta.
Adéu,
una abraçada. Les maletes, Damià, que no et fotin un fardo dintre.
No asseguro res.
Ostres, això sí que és l'estil RAC1, Lluís?
Sí. A més, aquest Mundial no va sol, Damià.
No vaig sol, no?
No, perquè t'acompanya també la Mar Poyato, companya dels serveis informatius, per donar una altra mirada a aquest Mundial. Això, aquest Mundial es fa en un país i unes circumstàncies especials, com és Qatar, i vaja, la Mar també estarà, per donar-nos una altra visió, una altra mirada al país, i perquè ens expliqui com és el seu dia a dia com a dona en un país com és el de Qatar.
Molt bé, doncs clar que sí. Així tindrem tots els fronts tancats i coberts i també podrem informar de l'altra part d'aquest Mundial, més enllà de l'esportiva, que evidentment és la social.
Mira, la setmana que ve, a aquesta hora, nosaltres ja serem a Qatar i estarem explicant, jo crec que el desenllaç ja del primer amistós d'Espanya. Del primer i l'únic, que juguen a Jordània.
Val, doncs
mira. Juguen a Amman, a Jordània.
Quan marxes, dius?
Dijous que ve, dijous al matí. Per tant, d'aquí a 7 dies exactes ja estarem entrant al Tu diràs des de Doha.
Damià, tu quin és el partit que fa més il·lusió d'aquest Mundial? De moment, dels que
partit,
a la fase d'Europa. Sí.
El partit, jo diria el Portugal-Uruguai, potser, el Brasil-Sèrbia i l'Espanya-Alemanya.
Aquests són els tres són, grossos.
Sí, són, i l'Argentina-Mèxic.
Més enllà de l'Argentina. No, de l'Argentina-Polònia, fins i tot, aquest duel Messi-Lewandowski.
Però m'ha sortit l'Argentina-Mèxic, potser perquè és un clàssic i té, hi ha aquesta rivalitat allà.
I el Tata, ells, no?
No, i a més que és que potser sigui un equip que sigui allò quan diuen allà el padre de l'altre, ara que està de moda aquesta expressió, és Argentina sobre Mèxic, sempre l'elimina. I hi ha molta rivalitat i els mexicans tenen moltes ganes de poder passar per damunt d'Argentina. Potser et diria aquests quatre partits. Una primera consideració que faig ara sobre el Mundial i que poso jo sobre la taula. Es parla molt d'aquesta lluita per la primera posició entre Espanya i Alemanya, però cal dir ja que, en principi, tot i que després els esportistes sempre el que volen és competir i guanyar, però tant Espanya com Alemanya, a priori, els interessa passar com a segons. Ja ho diem ara, perquè tu, Aleix, que ets molt de quadres i de calendaris...
Aquí, amb qui es creuen?
Hem de dir que a vuitens de final et creues amb el grup de Bèlgica, Croàcia, Marroc, Canadà, d'acord? Però el primer del grup d'Espanya es creu amb el primer del grup de Brasil, a quarts. És a dir, si passes vuitens, el primer del grup d'Espanya es creu amb el primer de Brasil si Brasil és primer. I, en canvi, el segon s'acaba creuant amb el primer del grup de Portugal-Uruguai. Per tant, el segon, per aquí té un camí més fàcil, sempre que Brasil acabi primer al seu grup.
Veurem com va evolucionant aquest Mundial de Qatar.
S'ha d'anar fent el quadre.
Intensament aquí a RAC1, i avui us ho volíem presentar amb el Joan Lluís García, també amb l'Eduard de Batlle, amb el Damià López, que serà el nostre enviat especial, i amb la gent del Versió RAC1, que s'assumarà a la festa. Doncs ho passarem bé.
Serà brutal, moltes ganes d'aquest Mundial, moltes ganes, i d'explicar, és important també el que deia el Joan Lluís, explicar, ho farà la Mar, i ho farem tots al final, explicar el costat fosc d'aquest Mundial, perquè evidentment a tots ens agrada un esdeveniment importantíssim com és un Mundial de futbol, però no som aliens a la realitat de que es fa en un país que... és que té algunes actituds vergonyoses que és probable que amagui durant el Mundial, però que també s'han d'explicar, igual que s'ha fet en els anys, en els últims anys des que la FIFA va designar de manera totalment polèmica i controvertida aquesta seu de Qatar. Però ja roda la pilota d'aquí a 10 dies, a nosaltres és el que més ens agrada, que rodi la pilota, i evidentment hi serem moltíssimes ganes d'explicar-ho.
Doncs res, que apunteu aquesta data, el diumenge 20 de novembre, 5 de la tarda, Qatar-Equador, a la sintonia de RAC1.
Amb la gent de la versió. Gràcies, Edu, gràcies, Joan Lluís.
A vosaltres.
Vinga.
Bona nit.
RAC1. Del 20 de novembre al 18 de desembre...
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del Versió RAC1.
Toma! Toma, penya!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC+1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut, amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
RAC1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser. A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Diumenge 27 de novembre corre la Jean Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC1 presenta RAC1 de pensar sobre el malbaratament alimentari amb Mònica Usart. El dissabte 12 de novembre a les 4 de la tarda, un programa per conscienciar la població d'un problema ben real.
Cadascú de nosaltres malbarata 35 quilos d'aliments a l'any. Què podem fer per evitar llançar aquesta gran quantitat de menjar?
El dissabte 12 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, el malbaratament alimentari és el protagonista d'una nova edició del RAC1 de pensar amb Mònica Usart.
RAC1. Tots som
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
pràcticament les 11 de la nit. Abans d'obrir tertúlia, us recordo que aquest cap de setmana, 12 i 13 de novembre, podràs viure dues jornades d'emoció al circuit Barcelona-Catalunya amb el Racing Weekend. Gaudeix del millor automobilisme i de l'oportunitat de viure experiències increïbles al paddock del circuit. TCR Spain, 7 Race, F4 Spain, Clio Cup Series i el diumenge també Pitwalk i experiència Easy Drift. Descarrega la teva invitació a racingweekend.rfeda.es. Promou aquest esdeveniment la Real Federació Espanyola d'Automobilisme. Damià, com tenim el partit del Bernabéu?
Doncs continua l'1-0, a punt de marcar cross, gol de cross.
És que és tremendo.
Gol de...
És...
Però jo no he sigut, no he marcat el gol, eh?
Hola, Pauqui.
Estava preparat, això.
Gol de cross, de fora d'àrea, un bon gol de l'alemany. Real Madrid 2,
ha sigut casualitat.
0. Però
com?
És la vida.
Dami, com ho has fet?
Les casualitats...
Ha sigut tremendo, sí.
Hola, Maís, hola, Maria, Maria de Vidal, hola, Marta Ramon.
Ha sigut brutal.
Ha sigut tremendo, tio.
Ha sigut...
Portava tota l'estona mirant la tele de Raül allà fora.
Però és que m'ha sigut un golaç, eh?
I ja l'has cagat.
Mira,
no miris! I tu també, que mires! No miris!
Diu, bé, bé, el Cádiz ho té controlat.
La repetició, eh? Li cau aquí a cross.
Però és un xurro.
Patapum. Sí, sí, és un bon gol. És un bon gol de...
És un xurro ben xutat.
Però a més m'has donat pas en aquell moment, no? Quan m'has donat pas.
Però vull dir, és un xurro al rebot, perquè li vagi la pilota a cross, és un xurro, i després cross, evidentment, l'empala de nasso. Sí, sí.
Cross, que clar, com que no va al Mundial, està fresquet. No està pensant en no lesionar-se.
No és com nosaltres, que a mi se m'està fent molt llarg el Mundial.
Ja
se m'està fent inacabable.
Tu ja estàs a semifinals, tu ja, no?
Absolutament insuportable.
Sí?
Sí, sí.
I com ho faràs aquestes setmanes que venen?
Doncs mira, es construirà una cova, entrarà en aquesta cova i no sortirà fins a cap d'any.
I demà, intentant, no sé...
Faràs ganxet, macramé... Però
no has sentit ara que ho farem amb el versió RAC1? Sí, això sí. Riuràs una estona, no?
Votarem el Marcelí.
Sí, ja t'ha explicat, l'entrat en el Minguell, explicar el jugador de Costa Rica, el Centau, no? Que va amb el cul. Sí.
Jo els demanaria que els aconsellaria que fitxessin per comentar els partits les senyores que estaven aquesta tarda en el programa.
Les del Riures.
Les del Riures, però això seria meravellós. Que comentessin elles al Mundial.
Val, et diré una cosa. Et diré una cosa
sense
per això.
Comentar, només que riguessin.
Això mateix. Sí.
Però et diré una cosa.
Sí.
Després del directe han sortit, hi ha hagut un moment insuportable de dir, senyores, vagin a riure a un altre lloc, perquè estàvem aquí però, treballant a la redacció
més insuportable i no paraven de riure. Més insuportable és el Mundial. O la Cochambre, que aquesta que li agrada la mia.
No et faig, no t'estic fent massa cas perquè no sé si s'està mirant el gol o què.
Era aquest riures? Era una d'aquests riures?
No sé.
Estan repetint.
Estan
recreant.
Escolta, que
estem...
Hi ha hagut un moment que pensava que ho estava fent el Damià.
El realitzador s'està recreant la seva felicitat pel golaç de Kroos. Aleshores t'ho faran repetir 30 vegades. Mentre no passi res...
T'estàvem posant un dels riures aquesta tarda. Si vols, has dit-ho. Posa-li un dels riures aquesta tarda al versió RAC1. A veure, Ros...
Jo posaria el Puc i Riel.
És que hi hauria d'anar ell.
S'enganxa't. Sí.
Escolta, Puc i, però contra el Cádiz també esperaves que el Madrid punxés?
No, però jo sempre tinc la teoria que els partits del Bernabéu, mentre... L'ideal era l'escenari que s'estava produint, que marqui un gol al Madrid, a mitja en primera part, que no fas... Clar, és fonamental no fer el segon. Perquè el pitjor escenari és que l'equip rival s'avanci, amb molt de temps per davant.
Ah, sí, però llavors al minut 87...
Clar, això és el pitjor, això és el pitjor. Però, i el partit no... És veritat, no estava anant malament.
Però vaja, que pitjor contra el Cádiz era una mica...
Bueno, ja, però ningú pensava que el Girona pogués sucar alguna cosa del... Tot i que està jugant molt bé el Girona, però jo no ho pensava, vamos.
Ara,
i avui li donen molt poques opcions.
Arribar avui, 10 de novembre, en la situació en què està el Barça a la Lliga, no sé si algú s'ho podia esperar, no?
No, home, a mi el que em fa ràbia és que ara tot s'aturi, perquè s'ha agafat una embranzida que quedes aquí una mica penjat.
Això va passar abans de la primera aturada del setembre.
I no recordis com va tornar el Barça.
És que és una mica, bueno, això s'atura i ja ho reprendrem d'aquí a 50 dies, igual com estem, no? Igual com estem, no? Ja veurem com tornen els jugadors del Mundial, com afecta aquesta aturada. És una mica injust.
És que de portes endins, pel tema de la preparació física, de com tornaran els jugadors, etcètera, es pinta gairebé com si fos la Segona Guerra Mundial, no? Com si hagués haguessin d'arribar tots allà coixos, ferits, no se sap en quin estat tornarà la plantilla,
bueno, que està clar, és que
com influirà en el mercat d'hivern també.
En una disciplina diferent.
Sí, amb tots els efectes.
Després arribaràs aquí i et trobaràs amb el grup que no ha anat al Mundial,
que està de vacances fins al 5 de desembre.
I clar, uns estaran amb moltes ganes de jugar perquè portaran fins al 5 de desembre parats, sense fer res, i fins al gener sense competir, i els altres arribaran que necessitaran descans.
És que a mi...
Però jo segueixo pensant... Amb dues situacions completament oposades.
A mi em preocupa més, a banda de la part física, la part emocional, que això no se n'ha parlat. Molts jugadors, després d'un Mundial, fan una baixada de tensió.
Però això, escolta una cosa, però aviam. Saps qui farà una baixada de tensió?
Qui?
Modric, Benzema... I el Barcelona qui
Messi,
fa una cosa?
Messi, no?
Messi, bueno, doncs, i tant, que la facin. Però tu creus que els del Barça, que tenen 20 anys, faran una baixada de tensió? Jo crec que no, jo crec que la faran més els del Madrid. Per tant, jo en aquest cas...
Busquets.
Estic... Sí, bueno, vale, perfecte. Aviam si la fa d'una vegada i l'entrenador l'anima a fer-la i fem un relleu generacional, vull dir, sense ofendre ningú. Seria un bon moment.
L'altre dia no va tenir el seu millor partit a Pamplona.
Jo crec que després del Mundial Busquets anirà baixant de minuts.
De protagonisme.
Tant de bo.
Jo crec que sí. Vaja,
aquest Mundial l'hem pagat car, El Barcelona l'ha pagat car, aquest Mundial. Ja s'acaba, i ja està, ja s'ha acabat. Sí, ja s'acaba, i arribem al final. Doncs vull dir que hi ha molts futbolistes que estaven en edat de fotre el camp, d'anar-se'n... Quan dic fotre el camp, vull dir el futbol. Vull dir anar-se'n a gaudir de la vida, que tenen molts calés per fer-ho. Que és el que jo faria en 31, ja. Jo soc un gandul. Doncs no, han volgut tenir aquest... a l'horitzó aquest del Mundial 2022, crec, a Barcelona, l'ha perjudicat molt, perquè Barcelona, l'any 2019, ja hauria fet un canvi generacional. No s'ha fet perquè molts futbolistes han dit, hòstia, aguantem fins al 2000 aquest. Home, de fet, vam tenir un senyor fent un stage aquí mig de temporada passada.
Daniel,
i hi ha un altre...
No, i ara que... també hi era, al Barça Atlètic, ara hi era.
Sí. Fent un stage pel Mundial aquest. I llavors hi ha hagut una sèrie de jugadors que han volgut fer un estatge fins al 2022 des del 2018. Ja està, vull dir, aquesta és la meva opinió. I si algú s'ho fent, ho sento. Va, Cádiz, vinga.
Totes les opinions són respectables.
Home, de fer.
Queda un quart d'hora, què? 2-0, encara, Damià?
Sí, 2-0, situació més o menys controlada pel Madrid i la sensació que Uruguai està esperant a que Federico Valverde acabi el partit per treure la llista.
Molt bé.
Ah, sí?
Home, sí, l'haurien d'haver tret ja, porten tot el dia anunciant que la trauran. Mira, avui Vinícius a punt de fer el tercer, coincidint amb aquesta connexió.
Bueno, han dit a la nit, no? La llista és a la nit d'Uruguai, entra... ja podem esperar.
Sí. Cada vegada que entra el Damià, el Madrid està a punt de fer gol.
I com que tu et gires i mires la pantalla, també.
No, sí, fem força.
És una
dupla interessant.
Aquesta matinada, en principi, hora d'aquí, ha de sortir la llista de l'Uruguai i veurem si entra Araujo. El més lògic és que hi entri, que se'n vagi amb el fisio del Barça allà, acabar de recuperar-se i a veure si pot jugar algun partit. Un cop avanci la competició. Bé, dit això, si no hi ha cap canvi d'última hora gir radical al Bernabéu, la minilliga, no? L'apertura, diguem, no? El torneig d'obertura de la Lliga, que és aquesta primera part, quedarà amb el Barça amb 37 i el Madrid amb 35. Que no està gent malament.
No, mira, jo de fet, jo crec que en aquesta tertulia ho havíem dit. Jo pensava que el Barcelona havia de sobreviure en aquesta fase del calendari. I després ja donava per fet que el Madrid quedava primer. I queda el Barcelona per davant. Al minut 92 del dia de Mestalla, tot pintava que el Madrid se'n anava de 5.
Sí, no.
I resulta que marca Lewandowski i el Girona...
A mi em va que em marquessin un gol al minut 93 a Mestalla, allà escrivint una crònica i tal, em va anar de conya.
Però això s'han de tenir reflexes. Has de tenir pla A i pla B. Has de dir un plan A i un plan B. Sí,
i un pla C, també.
Pla C i Z, perquè jo crec que aquell pla no contemplava ningú, com no, però... el de la setmana passada. Sí, home, el de Pamplona sí tampoc el contemplava, veus?
No, dimarts va ser abans d'ahir.
Exacte, sí, és veritat, sí.
No, el cas és que han anat passant cosetes...
Ostres, perdó, perdó, el gol que acaba de fallar al Madrid, increïble. Una jugada boníssima de Vinícius li deixa el gol en safata de plata a Modric, que arriba des del darrere i falla inexplicablement.
No, però molt bèstia,
Sí, molt bèstia. L'heu de veure repetit, perquè és una de les errades de la temporada. afortunadament per ell, el resultat era de 2-0, un partit encarrilat, a no ser que el Cádiz, en alguna acció, aconsegueixi retallar distàncies. Doncs si ho fes, sí que Modric podria lamentar l'errada. En algun moment la posarà en repetida, 33 de la segona part. Era un gol a porteria buida, inexplicable l'errada del croat. A no ser que en la repetició veiem alguna cosa que no hem vist en directe. Molt bona, eh?
Mira la repe.
La cavalcada de Vinícius, li deixa el gol fet aquí a Modric, pam.
Ostres.
I com l'envia fora
al croat. Sí? No,
sí.
Cardinyosa va ser més descarat.
Més bèstia va ser encara. Bé, li dones alguna opció, Damià, al Cádiz, o no? Si marca un gol.
Si marca ara, sí.
Home, si marca, sempre estaria dins del partit amb 2-1. Ara ha fet la d'engaviar el Madrid, la de fer-lo retrocedir unes passes, i d'aquí que ha arribat el contraatac de Vinícius amb tot l'espai. El Cádiz tampoc té aquest ofici ni jugadors per tancar, té defenses lents. El Madrid ho pot aprofitar a la contra, però també a còpia de tenir la pilota pot fer que en alguna acció arribi al 2-1. Mira, s'interna l'àrea ara Ivan Alejo, la centrada li queda a l'esquerra per Isaac Arcelén, treu el Madrid des del darrere, 10 minutets, el Cádiz ho té molt complicat, i és molt probable que pugui prendre mal en alguna contra madridista, la veritat.
Maria, deies alguna cosa?
No, deia que ja se sabia que hi hauria el Mundial, i el que deia el Poquino, una mica podia arribar al Barça en una situació de dir gràcies, que ve ara una mena de temps mort per reestructurar-te i tal, però ha coincidit que just el Barça ha trobat gairebé la seva millor versió, ha tingut resultats que no s'esperaven, com és la capacitat de remuntar partits amb marcadors en contra i amb inferioritat, una sèrie d'inputs positius que l'ajuden a agafar embranzida, i ara ve aquesta aturada que no és d'una setmana o 10 dies com les aturades de seleccions, que són 50 dies. És una mica aquella sensació de quan estàs de festa i com si de sobte t'obrissin tots els llums i et quedes allà amb la cara de tonto de dir, però què és això? No,
ja s'ha acabat,
ja reprendrem,
no?
D'aquí 50 dies. Bueno, sí, però no reprendrem de la mateixa manera, és que és impossible.
Si t'ha donat la sensació que el Barça recuperarà la seva millor versió en aquests últims partits?
Bueno, ha trobat coses. Jo crec que sí, que després de tota la desfeta de la Champions s'han anat trobant.
Jo crec que hi ha hagut partits que han estat bé. El de l'Osasuna de l'altre dia va ser un exercici d'amor propi molt bèstia, digne d'un equip que es mereix arribar a l'aturada líder, però hi ha hagut partits que el de més...
Compte! Gol del Cádiz! Gol! 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 Gol de Lucas Pérez!
Hòstia, tu! Gol del Cádiz! Això no m'ho esperava,
això. Ja tinc aquí a perquè em bugeixi. Al final no deixa de ser el 2-1.
Això sí que no m'ho esperava, eh?
Acaba de marcar Lucas Pérez. Bon gol de Lucas Pérez, amb la canya a punt, després que Courtois salvés el seu equip en primera instància. La perdo aquí entre Fede Valverde i Luka Modric. Molt bona la passada a l'espai, ho intenta aquí en primera instància. A Courtois no acaba de blocar bé, eh?
Ui, que malament,
no acaba de blocar bé, i arriba Lucas Pérez al final i acaba marcant a porta buida. Primer és Bongonda, la treu Courtois, se li escapa i arriba Lucas Pérez i marca.
Però és una errada impròpia de Courtois, perquè la pilota tampoc anava molt, molt forta, no? Mira, aquí...
La passada és de José Mari, jo crec que és que vol atrapar-la. I després, se li escapa a Courtois.
Et diré una altra cosa. Tres jugadors del Cádiz rematant dins l'àrea. Sí, això és un error imperdonable de la defensa al Madrid.
És que ara dèiem com arriba el Barcelona. Jo penso... una mica prenent el fil del que estava dient l'Anaïs, que el Barça no està acabant de jugar bé. Això és un...
L'embranzida, sobretot, és anímica.
Sí, això anímica, sí.
I de coses de joc, també. És a dir, jo crec que el Barcelona, la segona part d'Osasuna, per exemple, amb un menys, fa un partit de molt ofici.
Sí, sí.
Fa una
sí,
segona part de molt ofici.
Això és veritat.
I això no ha tingut el Barça aquest
contra
temps.
Contra l'Almeria també va estar molt bé, però hi ha hagut moments...
Home, li falta.
Per exemple, que dius, ostres, ens falta un...
Per això ara aniria bé una mica de continuïtat,
sí,
per veure si la tendència...
Però fixa't una cosa, d'acord, compro de la continuïtat. Però és que el Madrid tenia un pla, tinc la impressió, i clar, jo no estic al cervell d'Ancelotti i d'Omanguard, però la sensació que donava és que l'Ancelotti ha cremat el seu equip titular. Aquí tens, per exemple, Benzema fa 5 partits que apenas juga, que és per fer-s'ho mirar, eh? És un escàndol que el que li està fent Benzema al Real Madrid.
És molt fort,
pel Mundial. I com Madrid, et justifica Ancelotti?
Ho com et justifica, clar. És que Ancelotti és una mica culpable, perquè Ancelotti ha cremat, ha donat molts minuts als titulars, els ha repartit poc els minuts, sobretot amb uns quants jugadors, amb el pla d'agafar avantatge a la Lliga, pensant que anaven a superar aquests partits en els que s'han deixat punts. Per tant, tindria el Barcelona a 5 o 6 punts. I això no els ha sortit
pensant
bé.
Pensant que seria el Barça de l'any passat, potser, clar, que la jornada 9 ja estava...
I això no els ha sortit bé. Doncs el Barça ha de ser intel·ligent després i saber-ho...
Compte que ataca el Cádiz.
Està atacant el Cádiz, sí, falten 7 minuts. Hem de dir que el Cádiz està trencat al darrere, eh? Ara mateix hi ha cert desordre, el partit se li està fent gros i el Madrid al contraatac està arribant fàcil, però amb aquest 2-1 l'equip blanc, és aquí no hi ha seguretat en cap dels dos, en cap dels dos costats. El Madrid que prepara algun canvi, veurem, ha entrat Ceballos, així que ara mateix el duel està absolutament igualat. Entrarà Camavinga, de qui s'especulava que podien no entrar a la llista de Deschamps i finalment sí que serà mundialista. Entrarà Camavinga i se n'anirà Modric, eh? Per tant, Modric, que ha fallat aquesta ocasió claríssima amb el 3-0 i que, sense haver pres mal i assegurant la seva presència, el capità de Croàcia serà segur al Mundial del Qatar. Sí, 5 minuts i mig pel final.
I que no se'n recordin de l'errada aquella que explicaves abans, de clamorosa de Modric, ara, amb aquest 2-1. Allò hauria estat el 3-0, i per tant la sentència és com una mica, ara m'ha vingut el cable de Dembélé amb el Liverpool, no? Abans d'anar a Anfield, que era el 4-0 aquí al Camp Nou,
sí.
I que després es va trobar a faltar, no?
No sé, però no sé, l'escenari no seria el mateix, sí, però no. Sí.
Allò era una semifinal de la Champions, això és un partit de Lliga, però compta amb el Madrid, que s'ha posat una mica nerviós, ara torna a tenir la pilota.
Ens queixem del Barça, però si el Madrid acaba malament, realment a qui més li perjudicarà serà el Madrid per aquestes males sensacions amb què marxarà el Mundial, amb aquest mal rotllo. Així que veurem com acaba, però ara mateix el Cádiz està, mira com corre Espino.
Mira el Pacha.
Com corre el Pacha Espino, que ha enviat una pilota al travesser.
Ui.
A la primera part, una canonada brutal, davant la qual no hi podia fer res a Courtois, ha tingut la sort el belga, que la pilota ha impactat al travesser. Jugant al Cádiz, aquest és Iza, amb José Mari, que li ha filtrat aquella passada Bongonda, que ha xutat i d'allà ha nascut la jugada, quan se li ha escapat la pilota a Courtois, i finalment ha marcat Lucas Pérez, l'exdavanter del Deportivo de la Coruña. Movent la pilota al conjunt andalús, 5 pel final, 2-1.
Ara, la por al cos ja la tenen, eh? Això sí que el Madrid potser preveia, va, amb el Cádiz ens referem d'aquesta mala ratxa de resultats i de sensacions, i de moment la por al cos ja la tenen al 85.
Bueno, és que fa molt que el Madrid no brilla, fa molt que no goleja, fa molt que no guanya fàcil a ningú, últimament Vamos. Sempre guanyant amb molts problemes. Compte aquesta passada llarga, cap a Bongonda, va al tall Militao, ja falta el futbolista del Cádiz. És una passada en diagonal boníssima, eh? Per la cursa del davanter del Cádiz, del Pacha Espino, en aquest cas.
A veure si es falta, sí, eh?
Home, però més al final que al principi, eh? Quan allarga la cama.
Sí, no l'hauria d'haver allargat la cama, perquè després s'ha ensopegat sol Militao i és quan ha caigut a terra. Estem veient repetit el gol. Realment, és que tres jugadors del Madrid, del Cádiz, rematen dins l'àrea del Madrid, eh?
Sí, molta passivitat aquí.
Moltíssima, aquí, i molt Sergio. Poc atents i concentrats els jugadors. Estaven poc concentrats amb les seves marques.
Però ara és el moment. Què donarà aquest home? Re, avui dos minuts, no?
Home,
no,
clar.
Pues re, el moment de marcar és aquí tres.
Però hi ha partit, eh?
Sí. I mira el Cádiz, que és que té la pilota el Cádiz. El Madrid és incapaç d'acabar el partit amb la pilota.
3 minuts i mig pel final del partit.
Més.
I a falta de Lucas.
Més l'ha afegit.
Maria, hi confies?
No, Jo sóc molt escèptica amb el Madrid, molt. Però reconec que és preventiu, eh? No em vull il·lusionar, perquè després sempre t'acabes emportant uns pals. Tant de bo, però a mi dos punts ja em sembla bé, eh?
Home,
és a dir,
la distància d'ara.
Sí. Cinc punts, home, perfecte, però jo crec que dos punts ja és molt positiu pel Barça.
Però si poguessin ser quatre, eh?
Millor.
Ara.
També.
Anaïs,
no ens aniria malament.
L'Anaïs està tranquil·la o no?
No.
No, eh? O sigui, tu encara confies en alguna coseta, eh?
Això és significatiu, el que passa ara. Entra Nacho per Lucas Vázquez, així que Ancelotti deixa a la banqueta els dos madridistes que seran convocats demà per Luis Enrique. Carvajal i Asensio.
Que vagi pensant en el Mundial.
I Nacho també anirà, no?
Bueno, no sé, si s'obrís la prellista, però Nacho no és a la prellista.
Que no? Però qui? Nacho no està?
No.
Quin escàndol?
Ja.
Com? Espanya, no està Beckenbauer?
Espanya ja no guanya el Mundial. Atura Courtois el cop de cap.
Perquè si entrés Ramos, què et semblaria si entrés Ramos demà a la llista definitiva?
Jo no ho descarto en absolut.
De veritat, Damià?
Jo no descarto que entri Ramos. No ho descarto en absolut.
Ostres.
Ara mateix.
Per què?
Una temeritat.
No ho descarto.
Per què, Damià?
No, perquè no...
Sensacions tens.
Sí.
Que ha de fer alguna...
Ha de fer pinya, com Pepe Reina, no? Va explicar acudits.
Crec que l'està veient bé.
Alguna Luis Enricada, no? Potser demà.
Sí. Home, segur.
Alguna n'hi haurà.
És que està jugant a bon nivell, Ramos.
Ah, sí?
Home.
A la Lliga de Grangers, no?
A la Champions.
No li diguis la
Lliga de Grangers. A la Champions.
Però si han quedat segons de grup.
Van guanyar camp de la Juve l'altre dia. No, que jo no em posaré a defensar Ramos ara. Jo dic que està jugant a bon nivell. Però si vostè no ho veu igual...
No, quin qui de cames.
I Valde, Valde potser...
Valde sí que hauria d'entrar, veus?
Ansu hauria d'entrar?
Jo crec que entrarà. Sà,
em sap molt de greu, però jo crec que no.
Però pensant en el Barça o perquè creus que no ha donat prou nivell per entrar?
Perquè crec que no està per anar sincerament.
Per anar al Mundial, eh? Amb l'exigència que suposa.
Jo crec que sí, jo crec que un Mundial és una competició de moments i Ansu pot tenir, li pot donar millors moments a qualsevol altre, crec jo. Tu no vols que vagi perquè no vols que vagi.
Que no. No, a part de que no vull que vagi...
Tu creus que li anirà bé estar parat fins al 31 de
desembre? Home, jo crec que li anirà millor fer un estatge aquí que no anar al Mundial, sincerament. Jo no, i no el veig com per anar a un Mundial. Sincerament, no. Escolta, em sap greu, però no...
Vinga, va.
Un minut.
Un minut i l'ha afegit.
Un minut
a veure
perquè
si hi ha miracle al Bernabéu.
S'acabi el partit. Puja la pilota. Espino, jugant amb José Mari. La pressió ara és que és molt tímida, del Madrid. Tots els futbolistes blancs flotant. Els jugadors del Cádiz defensant amb poqueta intensitat, deixant Vinícius despenjat. Vinícius, que just abans de marxar al Mundial, jugarà els 90 minuts, Aquest és Iza Carcelera.
Ara és la jugada.
José Mari, puja la pilota al futbolista del Cádiz, passava en profunditat cap a ningú. La deixaran sortir o no? No, perquè ve a pressionar Negredo. Se la queda Thibaut Courtois.
Ahir recordàvem que el Cádiz no havia perdut el Bernabéu en les dues últimes visites. A veure si continua la ratxa.
Negredo pot ser l'home o no?
Si és d'ells.
No. L'han tret per això, no?
Fali, que va ser del Barça Atlètic.
Jo vull que marqui Fali i que faci una celebració com Déu mana.
Home, seria brutal realment acabar amb un gol del Cádiz abans de l'aturada pel Mundial. Minut 90, veurem l'afegit. No tenim aquí avui el Bulló.
T'imagines que
bueno,
s'acabó? Pip, pip, pip.
T'anava a demanar el pronòstic.
Com els vergüenza d'un dia no veient que el dia del
2-6. 4 minuts.
Sí, 4 minuts d'afegit. Va a la pressió Negredo. Se'n surt Mendy. Juga de primera.
S'ha de marcar,
Camavinga. La veritat és que el Cádiz també li està costant fer una pressió exigent pel Madrid. Comencen a pesar les cames. Se'n surt bé el conjunt blanc. Puja la pilota Tchouaméni. Aquest enrere.
Ai.
Vés-hi.
Sí. Per Militao, Courtois.
Se
la juga Courtois. Puntada en llarg amb la cama esquerra. Passen 40 segons del temps afegit. No està
bé. Pel
Cádiz.
No, ara el Madrid, a veure l'esvenir, no està creant gens de perill. Amb el Cádiz molt obert, salva la pilota Vinícius. Diu l'àrbitre que ha sortit fora, no?
Sí.
No ha sortit. No ha sortit.
No poden els del Cádiz, ja. No.
Estan morts.
En qualsevol moment, contra Ceballos, a l'esquerra cap a Camavinga, molt despenjat en atac Camavinga, li demana Vinícius per oxigenar una miqueta la jugada.
Carrasco, no?
Passa un minut del temps afegit. Jugant al Madrid en banda esquerra. Si el Madrid ara mateix pot acabar el partit amb la pilota, perquè els jugadors del Cádiz estan ja fosos.
Aquí ningú s'aguanta els pets.
Fora de joc. Vinga. Fora de joc, ara Camavinga, aquí.
Ara.
Increïble.
Ara, sigueu intel·ligents.
Fora de joc, vull dir.
Gestioneu bé aquests 3 minuts.
Com ha perdut la pilota al Madrid. Va, a veure si el Cádiz en té alguna.
Va, ara els 50 dies que deia la Maria, no? Doncs volem acabar aquest compte enrere pels 50 dies amb un gol del Cádiz. Seria absolutament meravellós. Però és complicat.
N'han de tenir una, només.
Es fa complicat ja que arribin, que perquè el camp es fa molt llarg des d'aquí.
Que passin del mig del camp, ja.
Que la pengin, què fan tocant aquí?
Ara el Madrid està pressionant. Aquest és Brian Ocampo, m'agrada aquest futbolista, molt vistós.
És la vida de Brian, talent.
Penja-la per Negredo, va, a l'àrea.
Iza.
Toca aquí.
Bongonda, una altra vegada Carcelén, Iza Carcelén. Bongonda una altra vegada. Té a la dreta Ocampo. Dóna-li Ocampo, que te la posarà bé. Brian, la centrada. Posa el cap Militao caient enrere. Aviam aquesta bola a la frontal. Una altra vegada Iza Carcelén jugant a la frontal al Cádiz.
Tancat al Madrid, eh?
Absolutament tancat i demanant l'hora. 2 minuts.
És bona! És bona!
Era més o menys la de Rafinha. Era la de Frenkie Rafinha amb molt menys metres. Era la de Frenkie Rafinha...
Era boníssima, no? No hi havia fora de joc? A veure.
Buah, era
no hi havia fora de joc.
Si la toca
era Espino, Espino, Espino està a tot arreu.
Amb el mateix dorsal que Rafinha.
Sí. Està a tot arreu, sí. Espino.
L'havia de pentinar. Per què ha volgut rematar fort? Només l'havia de pentinar.
Home, era complicadeta, però mira, Sergio...
Mira, Sergio està a punt de rematar.
Tingut.
Home, és que jo l'he vist a dins.
L'ha tingut al Cádiz. També una miqueta el gol de Xavi amb el cap, no? El Bernabéu, en el seu dia. Podia recordar.
Era molt clara, eh? O sigui, el Pacha Espino sol davant de Courtois, la pilota bombada, i ha volgut rematar massa fort i ha marxat.
N'hi haurà una.
Respira, Ancelotti.
Un minut, eh?
El Madrid ha d'estar ja per acabar això i cap a casa.
Va,
eh?
Home, va, va, no perdeu temps aquí, nens.
Em sembla increïble que l'hagi tingut el Cádiz perdent 2-0 al 80.
Sí, va, sí. No, 50 segons, encara...
Hi haurà una, però hem d'espavilar.
Va, que n'hi haurà una.
Obre encara aquesta passada cap al porter. L'Eresma retalla davant de la pressió, a punt de perdre-la. L'Eresma carregada la pilota, 40 segons pel final. Podria intentar el xut des de... aquí Valverde, la contra del Madrid, compta 30 segons, la perd Vinícius, Valverde fora, però ha tancat bé el partit aquí el Madrid. Amb aquest xut, avui no l'ha pogut penjar una casa Valverde, perquè això no és Vallecas, però queden 25 segons, la va penjar a dins de la casa,
tots a dalt.
20 segons pel final, molt complicat ara que el Cádiz pugui plantar-se a la porteria contrària, la pèrdua i el Madrid que guanyarà el partit. Queden 10 segons, últim atac Madrid, si és intel·ligent s'anirà al banderó de corna, això és el que fa Ceballos, li prenen la pilota a Ceballos i al final acaba cometent falta al futbolista madridista, ex del Betis, hem arribat al 94.
Ja està. Era aquella, la del Patx Espino.
La del Patx Espino era increïble.
Claríssima per empatar.
I què ha fet l'Eresma aquí? S'acaba el partit. Ha guanyat el Madrid l'últim partit abans de l'aturada mundialista. L'abraçada entre Sergio i un Ancelotti que s'ha quedat ben descansat i que pot respirar. Real Madrid 2, Cádiz 1. I això que s'acaba a 2 fins a finals de desembre.
És cert que d'aquí 50 dies ja ni ens en recordarem, però les sensacions del Madrid, tot i aquesta victòria, eren molt dolentes, eh? Molt dolentes en aquest tram de temporada.
Que està molt just, que havia estat molt bé. Ens parlàvem de quan feia que el Madrid no feia l'últim partit bo del Madrid, és contra el Barcelona. Al principi de la segona part.
Sí, sí. Mira, una mica calcat el que li va passar al Barça l'any passat, no? Que fa el 0-4 al Bernabéu i a partir d'allà comença a anar de baixada. Doncs és el que li estava passant una mica al Madrid en aquest tram del calendari. Per posar ordre, la minilliga, aquest torneig d'obertura, com diuen a l'Argentina, queda amb el Barça líder. Després de 14 jornades, 37 punts. Segon el Madrid amb 35, a 2, i la resta despenjats. De fet, tercer i quart, això és vintage, però aquí, tercer i quart són els bascos. Tercer, la Reial Societat.
Que bonic.
I quart, l'Atlètic Club de Bilbao. Ara mateix, Barça-Madrid, Reial Societat i Atlètic Club anirien a la Champions. La Reial Societat té 26 punts a 11 del Barça. I l'Atlètic Club, 24 a 13 del Barça. També 24 a l'Atlético i també 24 al Betis, que són 5è i 6è. I per baix, el Girona és 13è amb 16, l'Espanyol fregant el descens amb 12, i en descens, Sevilla, 11 punts, Cádiz, 11 punts, i l'Elx, 4 puntets i sense guanyar encara en aquesta lliga.
Que fora el Sevilla en descens, eh?
11 punts, eh?
I amb Sant Paoli aquests dies en recordant-se molt del Mundial. Mm-hmm.
Per la plata.
És una miqueta hipòcrites, eh?
Molt.
Perquè en recordar-se del Mundial quan el teu equip està a sota, i jo no el vaig escoltar fa un any quan ja se sabia que el Mundial es jugaria a Qatar. Mm. I quan tenia opcions de ser seleccionador, per cert.
És raro perquè tenen un gran... Tenen un senyor que fa miracles, no?
Monchi.
Fa miracles, fitxa molt bé.
Últimament està una mica discutit, eh?
La màgia s'acaba per tothom, no?
Sí. Vull recordar, sé que queda molt de temps, però vull recordar només com començarà la Lliga, perquè em sembla important, i tindrem molt temps per recordar-ho.
Sense Lewandowski.
Sense Lewandowski, segur, sí.
Ja veurem quants partits.
Ara en parlarem. No, el Barça rep l'Espanyol al Camp Nou, i després el Barça va al Metropolitano.
I Betis.
I després l'Aràbia Saudita.
Ah, ostres, quina meravella.
No, el partit del Betis s'ajorna, el partit de Betis, sí, de Lliga, sí, perquè se'n van a l'Aràbia Saudita. Sí. El Madrid...
I que jugava contra el Betis, el Barcelona.
Sí, per això ho van fer l'any passat. La jornada, els partits que ajornen són Barça-Betis i Madrid-València, que són els de la Supercopa d'Espanya, llavors els ajornen perquè només...
Quin despropòsit, la Supercopa aquesta? No, Supercopa d'Aràbia, Aleix.
D'Aràbia, sí.
Tot plegat és un despropòsit del calendari, aquest asimètric.
És que és tremenda, cosa molt...
No, el que anava a dir és...
Ara, el favor de
que el Barça té...
calendari com Déu mana, que tu saps.
Escolta'm.
Sí, no? És que torni, sisplau.
I que posin positius i negatius.
I la Copa de la Lliga.
El Barça té el derbi...
Final doble partit.
I visita el Metropolitano. I el Madrid, quan reprengui la Lliga, ha d'anar a Zorrilla al desembre i ha d'anar a Villarreal. És a dir, que el Madrid té dos partits seguits fora de casa realment complicats. I després s'anirà a l'Arabia Saudita.
I després libera l'Atlètic Club.
Com seria
jugar tot això ara?
Ara, sí, sí.
Amb les sensacions d'ara.
No, que per ell serà pitjor aleshores. Per ell serà pitjor. Sí, home, sí.
No sé com serà, però ara seria un bon moment per disputar tot això. Tant per part del Barça com per part del Madrid.
I vaig estar mirant l'altre dia així per sobre, i insisteixo que no em vull fer pesat, però hi ha un Madrid-València que s'ajornarà perquè es juga a la Supercopa d'Aràbia. Doncs això farà, igual que li va passar al Barça l'any passat, El Madrid, en tot el gener, juga un partit al Bernabéu.
Per... L'anirà bé per la gespa.
Vull dir que tots fora de casa, menys un, que venen, és aquest Madrid-València que la jornada.
Venen d'un mes que han anat amb la T10, eh?
Sí, sí.
I clar, i cap al camp, vinga. Quedamos a les 10 en Vallecas, allà amb la, bot, amb la bossa, clac, clac. Sí, ha estat un mes i s'ha sortit a l'àrea metropolitana.
Doncs mira, el gener no veuran al Bernabéu perquè, per culpa d'aquest ajornament, tots fora de casa, els partits pues de Lliga que tenen, pràcticament. 11:45, va, fem una pausa, agafem aire i de seguida posem el tren del Tu diràs, amb les 3:10.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Sí, els enamoraments sobtats existeixen. I per celebrar el Dia Mundial del Shopping, milers de productes t'esperen al Corte Inglés a preus irresistibles, com ara la fragància Carolina Herrera o de Parfum 212 Heroes 80 ml, que abans costava 116,50 € per només 77,95. Fins al 13 de novembre, celebra el Dia Mundial del Shopping al Corte Inglés.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fruit Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Bona nit. En els tres sorteigs del Triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 375, el 48 i el 949.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte farem un viatge molt original. Viatjarem a través dels dibuixos que la il·lustradora Alicia Aradilla va fer durant la seva volta al món. Veniu?
A RAC1. Tots som 1. RAC1.
Jordi Banyeres, cardiòleg i investigador de l'Hospital Vall d'Hebron.
La contaminació afecta a tot el sistema cardiovascular, el cor, les grans artèries i el cervell. I amb què en repercuteix? Més ingressos hospitalaris, pitjor de qualitat de vida i major mortalitat.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Després de 35 anys torna al Liceu Il Trittico. Suor Angelica, Giannis Kiki i Il Tabarro. Tres òperes breus en l'obra més ambiciosa de Puccini. A partir del 27 de novembre. Entrades a liceu.cat.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició. La més gran de Catalunya. Amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Real Seguros presenta Ghost, el musical. Últimes setmanes per enamorar-te d'aquesta història oscaritzada al Teatre Tívoli de Barcelona. Reviu les seves mítiques cançons amb Bustamante i Ricky Merino. Compra ja les entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
Vine a conèixer un món de manualitats i artesanies per a persones creatives com tu. Tallers, demostracions, exposicions, concursos, trobades i més de 100 botigues a Creativa Barcelona 2022. Del 10 al 13 de novembre, a la Farga de l'Hospitalet. Més informació i venda d'entrades a creativabarcelona.com. Japó, país convidat.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut.
amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC1. Tots som u.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Quatre minuts per sobre, 2:45 de la nit. Això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya aquí a RAC1, amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal, Anaïs Martí, i després d'aquesta victòria del Madrid pírrica, 2-1 contra el Cádiz, en què s'ha posat punt final a la Lliga. Després farem un petit balanç del Barça, amb xifres...
Barcelona.
Farem un petit balanç amb el Jaume Molló. Però abans, la teca del dia, Marta, comencem amb Lewandowski, perquè el Barça ha presentat al·legacions per la doble groga, la vermella, que va veure Pamplona.
Són al·legacions a l'acte, preventives, abans de la resolució del comitè de competició. L'acte de Gil Manzano parlava d'un gest de desaprovació consistent en endur-se el dit al nas i assenyalar a l'àrbitre. El davanter polonès va donar la seva versió ahir, després de rebre la bota d'or, explicant que el gest no anava dirigit a l'àrbitre, sinó a Xavi per una conversa prèvia que havien tingut, i aquest és l'argument que fa servir el Barça per intentar evitar la sanció de més d'un partit que li pertoca estrictament per haver estat expulsat. Recordem que, a banda del partit de sanció estipulat, n'hi podrien caure d'una a tres d'extres, depenent de l'article del codi disciplinari que li apliquin. Es pot sancionar algú per aquest gest? És una pregunta que ens hem fet a RAC1, i diu l'advocada especialitzada en dret esportiu, Yolanda Torres, que si ho fan serà per un criteri subjectiu perquè no està tipificat. Ho diu, de veritat, però
ara, escoltem, no?
Però
ara
hem de trobar-la. Hem de trobar-la.
La Yolanda Torres, no? Aquesta advocada que hem
tocat avui. Sí, la Yolanda Torres, advocada especialitzada.
El que fa l'àrbitre és interpretar un gest, i aquest gest en concret doncs no està tipificat en el codi disciplinari. Tocar-se el nas no és un gest que es consideri una falta o una infracció, i el que fa l'àrbitre és... fer una interpretació, i a més una interpretació que tampoc no és una cosa que interpretaríem tots d'igual manera, no és públicament acceptada. Per tant, en aquest cas sí que hi hauria dubtes sobre si hi ha base per a una sanció, donat que és una qüestió subjectiva.
En canvi, el club no ha presentat cap recurs ja per Piqué, tenint en compte que ja el consideren exjugador del Barça.
Què us sembla això de Lewandowski i l'explicació que va donar ahir?
És que aquesta advocada ha dit la cosa clau, per a mi l'argument clau, que és el que jo anava a fer servir abans, quan venia cap aquí, pensant en el tema. Què vol dir que tocar-se el nas és un menyspreu? No, és que és veritat. Què vol dir? No li fa una botifarra, no li diu estàs loco, no es toca els genitals, allò que es fa. No. Si jo hagués sigut Lewandowski, sí que hi hauria, ja t'ho dic, hi hauria motiu per expulsar-lo. Però el gest que fa Lewandowski, és que ho ha explicat molt bé aquesta senyora. On està tipificat que fer això és un gest despectiu per l'àrbitre o per qui sigui? S'ho ha inventat. El Gil Manzano aquest ha prevaricat. Perquè ja li treu la primera targa, que no és targa mai de la vida, la segona sí que ho és, la primera, li treu de forma preventiva. Li diu, te voy a joder y te voy a enseñar la tarjeta perquè juegues todo el partit condicionat. Això és el que fa Gil Manzano, que és un sinvergüenza, però amb totes les de la llei. Aleshores, què fa? Quan hi ha una jugada de veritat, que Lewandowski aquí és tonto. Lewandowski és tonto en aquesta jugada, no és intel·ligent.
Però no és intel·ligent. Però un moment, ell mira i diu, el jugador de l'Osasuna saltarà, escolta'm, em preparo per picar amb ell espatlla amb espatlla. I el jugador de l'Osasuna no salta.
Escolta, si tu tens una targeta d'aquella jugada, allò no has de fer. Ja està, vull dir.
No has d'anar al sol.
Li podem buscar el mateix que tu vulguis.
Vull dir, ell no anava al coll, ell volia topar amb l'espatlla amb espatlla.
Que amb targeta no pots fer aquesta entrada. Ni que amb espatlla amb espatlla, ni peu amb peu, ni res. No pots fer-la. No pots fer-la perquè és jugar amb foc. Dit això, l'altre, el canalla de l'àrbitre, el que fa és condicionar Lewandowski i preparar el terreny. I un cop l'ensenya, interpreta que rascar-se el nas és un menyspreu. Però és que és una interpretació d'aquesta... No és un insult. No l'insulta. No li està fent una botifarra. No li està dient estàs boig. No, es toca el nas. Bueno, pues es toca el nas, tu, hòstia. És que, de veritat, eh? Està prevaricant. I ho posen tota la mala llet a la... Per què resultarà, que els senyors àrbitres tenen... tenen la llei. La llei són ells. El Estado soy yo. Perquè vaig, perquè sóc un xusquero. Saps el sergent de xusquero de la mili, els que han fet la mili, ho sabem. És gent infecta, infame, que no han fet res en sa vida, que putejar els que tenen a sota. Bueno, pues és el que fa el Gil Manzano. Putejar, dic, te voy a joder porque sí.
Per tant, tu li foties un partit de sanció, només, a Lewandowski.
És que és evident, ara. L'explicació d'ahir que dona, també, el que li hagi aconsellat donar-la, que s'ho faci mirar.
No t'ha acabat de convèncer, no? L'explicació, no?
Tu, ara però ja està, ja m'he desfogat.
A veure, jo penso que els àrbitres tenen últimament la pell massa fina, s'ho fenen per qualsevol cosa. Em molesta molt que després no es tingui accés a poder-los preguntar realment què és el que t'ofèn de que un jugador es toqui el nas, perquè m'agradaria saber-ho. Vull dir, si tu creus que, més enllà d'un acte arbitral, que ho expliquessin d'una vegada i que donguessin explicacions de per què tenen aquesta pell tan fina. Crec que estem perdent el món de vista amb aquest tipus de situacions, perquè és que al final ja no es pot dir res. No es pot dir res, no es pot fer res, no es pot expressar ningú i amb qualsevol cosa ja és s'ofenen i a los árbitros hay que cuidarlos y no hay que faltarles al respeto y tal. Jo hi ha vegades que em pregunto qui està faltant al respecte aquí, perquè amb aquest tipus de situacions em sembla que li estan faltant ells el respecte al futbol, això per començar. I després del tema de... Jo sí que coincideixo amb el Pugui que la segona... ostres, un futbolista com Lewandowski amb l'ofici que té i que ja estàs veient com va l'altre, que és l'únic àrbitre que per cert ha expulsat a Messi, a Neymar, a Suárez i ara també a Robert Lewandowski, que parlant de tedeus, doncs ell doncs les va fent així, clic-clim, va dir,
ja jo ja ha acabat
els viatges, ja.
Va expulsar fins i tot a Sergi Roberto,
sí.
Que podia ser una... O sigui, tu li poses una túnica blanca i podria cantar el Virulai. Rosa d'abril. Bueno, doncs l'ha expulsat. L'ha expulsat. No ha expulsat a Sergio Ramos, no. Ha expulsat a Sergio Roberto.
Sí.
Bueno, és que les dades d'expulsats per Gil Manzano en el Barça i en el Madrid eren escandaloses.
10 a 1.
Era una passada.
No, és que els col·lecciona, com els cromos de Panini, els va col·leccionant i se'ls va enganxar amb un àlbum que deu tindre
sí,
a casa.
Sí, però la diferència
senyor.
Amb els partits que havia pitat el Barça i els que havia pitat el Madrid i els expulsats en un partit i en uns partits i en uns altres era escandalosa. Mm. Però més enllà d'això, jo crec que, sense intenció d'ofendre ningú, perquè segurament hi ha de tot, el col·lectiu d'àrbitres és una raça molt particular. Llavors, jo crec que he arribat a la conclusió que tenen molta necessitat de participar, de ser protagonistes, de tenir el seu moment, la seva quota, i hi ha que ho porten millor que d'altres, hi ha que ho dissimulen millor que d'altres. Hi ha alguns que intervenen molt i acaben sent protagonistes, però d'una manera una mica amb un criteri una mica més natural, i d'altres, com Gil Manzano, que sobreactuen. I llavors passen coses com aquestes.
I fent servir papers, tot el dia papers. Mireu, jo estic cansada de les actes arbitrals. Ja surt allà i dona les teves explicacions, igual que ho fa tothom, abans i després d'un partit. Però fes-ho d'una vegada.
Això aniria molt bé. Escolta.
Seria una manera també de resoldre...
És el que Xavi, això ho ha dit moltes vegades.
Sí. La necessitat aquesta de protagonisme que tenen la podien suplir així, també. Exacte, doncs, després del partit,
seria una manera d'entendre'ls.
Tots els micròfons mirant-te i escoltant-te a veure què ens has d'explicar.
I donar la seva versió, això estaria molt bé. Mira, ahir d'aquest cas, de l'explicació que va dir Lewandowski a la gala de la Bota d'Or, que això ho havia parlat jo amb Xavi, que vigilés perquè m'expulsarien i el gest del nas anava per Xavi, això ahir ens va recordar... És molt diferent, l'acció, però ens va recordar una mica el Mucho Morro del 2011 de Busquets al Santiago Bernabéu, i va anar així el que va fer el club.
Ens ha dit que les acusacions són falses i que ell el que diu, i ho diu textualment, i per això ho volem dir, és... I sap greu haver d'entrar en això, perquè si hem d'entrar en el que es diuen els jugadors, un dia ens posarem allà a llegir tot el que es diuen. Però bueno, ja que hi hem d'entrar, no? El Real Madrid vol que hi entrem. El nostre jugador diu Mucho Morro. Mucho Morro. No diu això que diu el Real Madrid, que el nostre jugador diu.
Aquesta explicació la donava el llavors portaveu oficial del Barça, Toni Freixa, excandidat a la presidència. Hola, Toni.
Què tal? Com esteu? Bona
Què nit. Tal? Bona nit. Te'n recordaves d'aquesta explicació que vas haver de donar com a portaveu?
Sí, perfectament, perquè recordo que vaig quedar astorat quan vaig veure que el Madrid, eliminat de la Champions després del 0-2, els dos gols de Messi, gosava ultrapassar una línia que hi ha sempre en el món de l'esport, que tu no has de reclamar ni denunciar res on no hagis d'obtenir cap benefici. Ells estaven fora, però van voler denunciar, en aquest cas, un jugador del Barça, aportant, i això és seriós, no és una broma, aportant un dictamen a més per la Casa de Amigos del Sordo de Madrid.
Ho dius de veritat?
Sí. Jo quan vaig veure allò, perquè la Casa de Amigos del Sordo té aptituds per llegir els llavis,
clar.
Perquè es veia una imatge però no se sentia el so. Esclar, automàticament jo recordo que vaig parlar amb el propi Sergio Busquets i vam explicar que ell no deia el que el Madrid deia que havia dit, sinó que deia el que... Això és molt roig, per tant. Era una interpretació que ells feien, però que estava totalment fora de la que realment s'havia produït. I la conseqüència de tot allò és que UEFA va arxivar la denúncia.
Sí, sí. Bueno, avui ho he estat revisant, que això és del 2011, fa uns anys. La UEFA obre un expedient disciplinari i d'investigació, cosa que no feia habitualment, i comença una pressió mediàtica, perquè aquells dies, recordo que des de Madrid, no, fins i tot van arribar a dir que li podrien caure 5 partits i que, per tant, es perdia la final de Wembley del 2011 i l'inici de la Champions de la temporada vinent, Sergio Busquets. I al final, com explica el Toni Freixa, arxiven la causa i va haver-hi també unes hòsties des de Madrid espectaculars, perquè no el van sancionar, oi?
Exacte. A més, jo crec que va coincidir amb l'expedient que sí que van obrir Mourinho, perquè va fer les declaracions aquelles després del partit, i a ell sí que li van imposar alguna sanció de partits, també condicionada al fet que no reincidís, no?
Sí, el porqué, porqué Stark, porqué de Blecker, no? Va començar.
Oprebo,
sí.
Benquerense no el va dir, eh?
No.
A l'Olegario no el va dir.
No el va dir del 2009,
I a l'Obrebot de la nada... A l'obrador que era... Em sembla que era Stark precisament.
Stark, diria. Sí, el Barça-Chelsea de l'anada, vols dir?
Sí, el sinvergüenza va dir Stark que ens havia robat a l'anada de l'eliminatòria de Morebó. Mm. Però és que m'estic escalfant. L'eliminatòria de Morebó, el Barcelona acaba amb 10 per un piscinasso d'Anelka.
Sí.
I Dani Alves no pot jugar a la final de Roma perquè li fot una tarja inventada. És a dir, ojo amb l'arbitratge d'aquest tipus.
Sí, sí. Escolta, llavors, no va ser una estratègia comunicativa? Perquè, no sé, a mi l'explicació de Lewandowski d'ahir podria semblar una estratègia comunicativa, no?, per intentar minimitzar la sanció. Això del Mucho Morro no va ser tampoc una estratègia comunicativa, o ara que ha prescrit pots explicar algun detall?
No, era una estratègia jurídica de defensar-nos davant d'una afirmació sense cap tipus de prova. O sigui,
una calúmnia, una calúmnia.
De la mateixa manera que jo puc dir que aquí s'està produint un fet que no s'està acreditant, el protagonista del fet, que és qui realment sap el que ha fet, explica la seva versió. Jo crec que es pot fer un paral·lelisme, perquè és que, a més de que Lewandowski pugui donar a entendre com va fer ahir, que això ell no s'estava dirigint a l'àrbitre, és que he sentit abans la declaració de l'advocada...
De la Yolanda Valla. Torres, sí.
Sí, coincideixo 100%, i no, vaja, només hem d'anar al Codi Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol i tractar de trobar un gest que sí, o sigui, que un gest de desaprovació, que és el que l'àrbitre diu a l'acte, diu gesto de desaprovació, no està tipificat com infracció, perquè, de fet, desaprovacions de les decisions arbitrals, vaja, cada partit hi ha 300, perquè cada vegada que es pitxiula una falta... El perjudicat per la decisió arbitral sempre...
Fa un gesto.
Diu no, clar. Diu no, o diu t'has equivocado. Això no és un motiu per imposar un partit de sanció. L'únic que està tipificat com infracció, en aquest cas, són els gestos que siguin ofensius. Mm. Però l'àrbitre, redactant la seva pròpia acta, ja està excloent que aquest gest sigui ofensiu perquè ell el titlla de desaprovació.
Per tant, tu que coneixes bé tot això i que vas ser portaveu del Barça i que més o menys vas estar en contacte amb les federacions, què li pot passar a Lewandowski? Un partit de sanció només, al final?
Un partit de sanció per les dues grogues és claríssim si no s'ha de produir una situació absolutament insòlita del comitè de competició.
I les al·legacions funcionen? Tu, en aquella època que tu estaves de portaveu o ara, creus que d'alguna manera això que fa el Barça avui funciona?
Sí, està bé que ho faci perquè l'acte arbitral té presumpció de veracitat. I, per tant, si s'ha de desvirtuar el fet que l'àrbitre redacta, s'ha de fer abans que el comitè de competició es reuneixi, per tant, amb un escrit d'al·legacions. M'imagino que el Barça... el que haurà defensat és la pròpia versió de Lewandowski en aquest escrit de relacions.
Per cert, a Madrid, diversos mitjans, ja no és un, no, no, són diversos mitjans de Madrid, que tenen les seves fonts, diuen que el jutge instructor que està estudiant el cas d'Ancelotti el deixaran res.
Sí, sí.
Per allò que va dir de penalti inventado del Girona.
Sí, sí, penalti inventado. Penalti inventado.
Això,
no passa res.
Però
no estava a l'acte. Què passa? No estava a l'acte. I naniaro, naniaro. I
però
en canvi,
que no passa res per dir això.
Tu creus que no?
Oi, jo trobo que la gent ha de poder dir el que pensa. Però és que si no, al final
Anaïs,
no ho posem als límits.
Però és més greu això, que tocar-se el nas.
Absolutament.
Que
però
vull Toni,
dir, que tu no
sabem
dir,
on està el menysteniment d'aquí.
Però que tu no puguis dir el que penses d'una situació, jo no crec que dir un penalti inventado sigui
ja,
falta de respecte
que
a ningú.
Estàs dient que l'àrbitre és premeditat el que fa, no? I això se sanciona. Jo recordo Guardiola, l'àrbitro miente, no li van caure un
sí,
puro de partits, també?
Sí, sí. Ah, val, és que... va estar molt bé, perquè ho va dir el pinganillo que té el... Tenia el Clos Gómez, li van a dir allà. Aquí va estar molt bé.
Jo insisteixo, crec que tenim la pell molt fina.
Digues, Toni.
Sense anar més lluny, a Gaià del València, per dir alguna cosa així com el árbitro lo ha visto y no lo ha querido pitar...
Quatre partits.
Li van posar quatre partits.
Clar, és que això és el que
per tant, dir és un penalti inventado es pot interpretar exactament clar, igual com posar en dubte l'objectivitat de l'àrbitre.
O tots o ningú. També,
clar, aquest és el problema, que ho estem comparant amb coses que tampoc haurien de ser sancionades de la manera que són sancionades.
No. Bé, Toni, t'agraeixo moltíssim que ens hagis posat una mica al teu punt de vista, la teva experiència ja en aquella època com a portaveu del Barça, ja que ens has recordat això. Mira, per acabar, aprofito. Quin balanç fas, de moment, d'aquest primer tram de temporada amb Xavi, el Barça?
Jo crec que, malgrat hem tingut disgustos, i segur que a final de temporada ja hi haurà temps de fer balanç... Em quedo amb lo immediatament actual que s'ha produït, que són aquests dos últims partits, la casa contra l'Almeria i l'últim de Pamplona, on he vist un equip amb personalitat i sabent atacar, i sobretot l'altre dia el partit que es va fer a partir de la mitja part i els canvis, la segona part, crec que tots ens sentim orgullosos d'aquesta reacció. Si això té continuïtat, si a partir de que tornem del Mundial seguim aquesta línia, jo crec que, malgrat que el cop de Champions ha estat fort, el que queda de temporada ens pot donar alegries.
Molt bé. I de Piqué? El veus de president? Vull dir, és un rival per tu i per Víctor Font el 2026?
A mi no m'hi fiqui, sisplau. Jo estaré encantat que el Barça pugui celebrar més eleccions, que voldrà dir que continuem sent un club. Si a més es presenta Gerard Piqué, crec que té el perfil idoni per ser un bon candidat.
Vale. No tens clar a dia d'avui, a 4 anys vista, si te tornaràs a presentar o no?
Bueno, això no... Jo estic visquent el barcelonisme al dia i ara mateix doncs, estem a la temporada 22-23. Queda molt de temps perquè hi hagin eleccions. Ja dic, tant de bo que n'hi hagi, que voldrà dir que el Barça s'ha mantingut com a club malgrat la difícil situació en la que es troba.
I Piqué et semblaria un bon president en un futur, no dic el 26, en un futur?
Bé, jo el que crec és que si ara Piqué es presenta a les eleccions, es presentarà ell sol i guanyarà. O sigui, no crec que hi hagi cap soci del Barça que si Gerard Piqué es presenta a les eleccions s'atreveixi a presentar-se. Sí. És evident, perquè ell reuneix uns requisits, unes condicions, un suport mediàtic, un reconeixement que crec que el fa favorit absolut sense que cap altre candidat tingui cap opció.
Toni Freixa, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada. Bona
nit. Adéu-siau. 8 i les 12. Doncs això, jo crec que tots estem d'acord, no?, que és un candidat de consens. Piqué, si algun dia es presenta.
Bueno, no. Sobretot el que deia Toni Freixa, que a veure qui es presentarà a competir contra ell.
Bueno, jo abans voldria escoltar el seu... model de club quin és, quines propostes fa, és a dir, està molt bé, perquè clar, si la proposta és un Mundial de Globus, un Mundial de Lliga de Mailand, un que la pròrroga cada minut, cada equip perd un jugador, si aquestes són les seves propostes, home...
Potser no el votaràs, no?
Anem abans. No dic que potser no ho sé, primer vull saber quin és el seu model de club, la seva proposta. En les darreres eleccions hi havia tres, hi havia més o menys clares, tots tres van dir com veien el que volien fer, no? Doncs en unes suposades eleccions, sí, com deia el Toni ara, com deia el Freixa ara...
Exacte,
si
el model.
Si el model segueixen d'anar a votar, presencial o telemàticament, com sigui, però anar a votar, ja veurem quina és la proposta del Gerard Piqué, que jo no la conec. Només sé que això, que mediàticament és molt bo i que és molt popular. I és Beckenbauer i és una llegenda del Barcelona.
Jo tinc la sensació de que si es presenta no serà a les properes.
Que tu creus que en 4 anys encara no s'esperarà...
Crec que s'esperarà una mica
anys,
més.
8 anys, eh?
Tinc la sensació de que sí.
2030, ja aniríem al Mundial de, si tot va bé, Espanya, Portugal i Ucraïna, no? Si, si la candidatura guanya.
Ucraïna? També.
Sí, s'ha juntat, sí. han fet el gest...
Queda a prop.
Han fet el gest perquè sigui una seu i ajudar-los per la situació que estan vivint. Sí. Bé, a veure què passa, s'ha de votar encara, on es fa el Mundial de Futbol 2030. Ara parlarem d'aquesta nova proposta de Gerard Piqué. Abans, Marta, vols afegir alguna cosa més de l'actualitat del Barça?
Doncs destacar un apunt d'aquesta tarda. El Barça ha presentat el seu equip més especial, podríem dir, el Barça Fundació de la Lliga Genuine. Ha estat un acte, un punt emotiu al Camp Nou, que ha comptat amb la presència del president del Barça, Joan Laporta, i la plana major del club, amb els futbolistes Sergi Roberto i Aitana Bonmatí com a ambaixadors i padrins. S'han presentat els 27 futbolistes amb diversitat funcional i intel·lectual que formen part d'aquest equip, acompanyats del seu cos tècnic. La creació d'aquest equip, recordem-ho, va ser un dels primers objectius de l'àrea social de Laporta. La Lliga Genuine es va posar en marxa la temporada 17-18, desenvolupada per la Fundació de la Lliga, però el Barça va començar a participar la temporada passada. Després de guanyar un triplet, són a punt d'arrencar un nou curs amb molta il·lusió.
Molt bé, doncs que tinguin molta sort. Marta, gràcies.
Bona nit a tots.
Vinga, descansar. 5 i les 12. Fem una pausa i ara us expliquem amb calma aquest nou projecte de Gerard Piqué. Farem també un petit balanç del Barça en aquest primer temps de temporada i escoltarem reaccions del Bernabéu després d'aquesta victòria justa i patida del Madrid 2-1 contra el Cádiz. I després encara vindrà algú, encara. Vindrà algun protagonista interessant.
Hombre.
Ai, ai, ai.
Calla que no vingui Luis...
Tiburones fracassados.
Sí, sí, sí. I vindrà Luis Enrique, a veure que no ens doni pistes de la...
Igual ens avança la llista.
De la llista, sí, sí, sí.
Primícia.
De seguida aquí, el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Honesta Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
31 d'octubre de 1981.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Sí, sí, regalarem un lot de torrons Vicenç un dia més, una nit més aquí al Tu diràs. El primer que truqui al 902-47700 s'emporta aquest lot de torrons Vicenç que conté una barra de torró tou, una de gramunt, una de crema i una de soufflé. Torrons Vicenç, el torró de RAC1, l'autèntic torró de gramunt. Avui... la gent d'Islàndia, amb l'Alberto, mi companyia, han anat a Gramunt, que és la casa de Torrons Vicenç, i han donat el tret de sortida a la 8a edició del Torró Solidari de RAC1. Aquest és el que t'agrada a tu.
A mi tots, tots els torrons m'agraden.
Sí, però aquest de Solidari me'n recordo, va, que clar. Cada any em dius que t'encanta. Aquest, sí, sí. Per només 7 euros, aquest Nadal podreu tenir a taula aquest torró de Torrons Vicenç, que és el més solidari de tots. És el torró de RAC1, a més a més. Un és el de praliné d'avellanes amb neules i taronja. A mi aquest m'encanta. I l'altre és el cremós d'ametlla amb cookies.
Aquest.
Aquest és el que m'agrada. Me'n recordo perfectament. Són irresistibles els dos, per això, eh? Tots els beneficis d'aquesta compra del torró de RAC1, del torró solidari, aniran a l'Hospital Sant Joan de Déu, com cada any, concretament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants. Consulteu tots els punts de venda i supermercats on trobareu el torró solidari a rac1.cat i a vicenç.com. I us recordo que aquest any hi ha una gran novetat de Torrons Vicenç, que és el torró tou de festuc. L'han fet l'Albert Adrià i el José Andrés, i és un gir conceptual, el gran clàssic d'ametlla de tota la vida, però és de color verd intens i té el sabor del festuc. Què us sembla?
Jo el vull provar, aquest. Sí. A mi m'encanta. Té molt bona pinta.
I però hauríem de passar de les paraules als fets.
Hauríem de fer un catering aquí, una cata
de torrons a l'eix.
Anava a dir, prometo que el senyor Velasco, el senyor Torrons Vicenç, ens delectarà amb una petita cata de torrons quan s'acosti Nadal, aquí el tu diràs.
Jo compraré solidari perquè s'ha de, de col·laborar.
Així però per triar s'ha de saber què és.
De fet, en el mercat, què has d'agafar.
De fet, li demanarem que porti el torró de dònuts, que és el nou. Aquest és el que em fa més il·lusió de tots.
Ai, que prendrem mal.
És una de les novetats d'aquest any, torrons de dònuts. N'hi ha un altre que és de ristretto, una mica de... fots un tos de cafè i tal. Torrons Vicenç ha fet un de mango, que és nou, un de fruita de la passió i coco. Han fet un que és de dolç de llet, que és el torró de Messi, el dulce de leche, torró de Messi.
Jo ho veig clar, s'ha de fer una cata.
Sí, i l'altra novetat d'aquest any és el de mandarina i praliné d'avellana. Aquest és el nou torró, Vicenç.
El Puquí, tots els que porten fruites, fa una cara així com, bueno, d'aquest podríem anar prescindint.
No.
Però els hem de provar.
Sí. Jo em podria menjar... 24 mandarines.
Val, molt bé. De cop. Jo prometo que durant el Mundial, en algun dijous, bé, durant tota la setmana, farem aquesta petita cata amb tots els tertulians, però un dijous ho farem aquí amb vosaltres. A veure, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Antoni.
Hola, Antoni, des d'on truques?
Des de Barcelona, Sant Andreu.
Des de Sant Andreu. Molt bé. Juga amb nosaltres al torròmetre. Qui s'ha de menjar els torrons, Vicenç, aquest Nadal?
Sí, home, el de Mendoza, sí.
Val, perfecte. I qui no se'ls ha de menjar?